Així és com comença aquest documental dedicat a Josep Maria Francino dins de la sèrie anomenat Terrassenques i Terrassencs. Una sèrie dedicada a aquelles persones que són fills de Terrassa, nascuts a Terrassa, i que són, per algun o altre motiu, persones molt especials i estimades. I en Xino, el nostre estimat Xino, no era una excepció. Així s'estrenarà aquest documental que demà podreu veure al Can Trona, a la Vall d'en Bas. Josep Maria Francino, Xino, música, ràdio i Beatles. I comença així, precisament, amb la mort de la seva... amb la notícia de la seva mort a Carles de... a càrrec de TV3.
Els més grans de 65 anys. I a més, el Ministeri de Sanitat...
Aquest era el sumari que feien a TV3 el dia que anunciaven la seva mort i que realment doncs, va ser notícia a tot Catalunya.
I avui ha mort, a causa de la Covid, Josep Maria Francino, referent del periodisme radiofònic i apassionat de la música moderna. Nascut a Terrassa fa 74 anys, va ser director de Catalunya Ràdio en els seus inicis i intèrpret de rock als anys 60 amb el grup Els Folls. Home de ràdio, Francino també va ser un enamorat de la música, especialment dels Beatles, dels quals era col·leccionista i sobre els quals va escriure el llibre Beatlemania, una crònica personal. A més de Catalunya Ràdio, també va passar per diverses emissores locals i privades, i va tenir càrrecs directius a Ràdio Associació, Ràdio Nacional a Catalunya i Com Ràdio.
El que passa és que quan nosaltres fem bit...
En Josep Maria Francino, que va ser president del Consell d'Administració d'aquesta casa fins a la seva mort i va ser director també de Ràdio Lot a mitjans dels anys 80, algú que va portar Ràdio Lot al cor. De fet, aquesta casa, els estudis, que molts dels nostres oients haureu visitat, són obra d'ell. Pilar Mengol, la seva dona, com està?
Hola, què tal? Molt bé.
Suposo que abrumada, no? Perquè, escolta'm...
Bé, sí, abrumada. A veure, el Josep Maria era una persona que tocava tantes tecles i estava... tenia, doncs, molta popularitat dins del món de la música i la cultura i, a més, dins del món de la ràdio. Era una persona molt coneguda. Aleshores, clar, és lògic. És lògic que la seva mort doncs, encara porti cua, no? 7 mesos després.
7 mesos després, i semblava que fos ahir. Perquè, escolta, Pilar, tu vas conviure 40 anys amb en Josep Maria.
39.
39.
Sí, hagués fet ara el gener, 39.
Pilar, eres conscient de la projecció d'en Josep Maria en aquest, mentre tu hi convivies, o te n'has adonat més ara de la seva ombra allargada?
No, ja n'era conscient. El que passa que una cosa era el Josep Maria Francino radiofonista, com a ell li agradava definir-se, o músic, i l'altre era doncs el Josep Maria a casa. M'entens, jo? Aquestes coses sempre les vam separar molt, tant ell com jo. Jo sóc periodista, he treballat sempre també pràcticament sempre a la ràdio, i aleshores teníem molt clar que quan tancàvem la porta de casa no deixàvem de ser periodistes, eh? Alguna vegada també teníem alguna petita discussió professional. Però no, ho havíem separat sempre molt i per tant per mi era el Josep Maria. Tot i que durant molts anys hi vaig dir Francino.
Perquè com que
ens vam conèixer professionalment i ja llavors li vaig dir Francino sempre, perquè tots els que treballàvem amb ell i era el nostre jefe, li dèiem el Francino. Em va durar molts anys, el de dir-li Francino. Inclús a casa.
I després a casa va ser en Josep Maria, i qui li deia Xino? Perquè clar, aquí també hi ha molta gent que li ha dit Xino durant anys i panys.
Els amics de Terrassa, quan era petit, lo típic de les escoles i dels amics que tenen això de que t'abrevien el nom,
sí,
no?
Sí,
això
sí,
ho fan,
sí.
No? I llavors el Xino, i quan el vaig conèixer em va explicar que els amics de Terrassa li deien el Xino.
Ah, molt bé.
Però després aquí a la ràdio també es va continuar dient-li així, perquè jo me'n recordo quan va arribar,
sí.
Que al principi feia una mica de respecte en Josep Maria, la veritat és aquesta, perquè veies amb aquella barba i aquells cabells i tal, i tu deies... Ostres, aquest nou director, a veure què farà, no?
No, perro ladrador, poc
no, exacte. La veritat és que va ser una
era molt tolerant amb la
una
gent.
Una onada d'aire fresc per aquesta casa en aquell moment, quan va arribar en Josep Maria, perquè jo vaig tenir la sort de treballar amb ell, i era una persona que et deixava fer molt. Vull dir que tu anaves allà al despatx i deies, Josep Maria, podríem fer això? Ah, provem-ho, va, mirem a veure si va bé, i a més t'ajudava. que això és una gran cosa, eh? Vull dir que no és allò que t'ho deixa a les teves mans i tu mateix, no, 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 ell et venia allà, què necessites, això? Fem-ho d'aquesta manera, quedarà més bé, tal i qual. Vull dir que era una persona que podies comptar-hi, no? Que no era director de despatx només.
Sabia buscar el potencial de la gent i no despreciava mai, mai a ningú. No era el típic cap que quan una persona li costava o no tenia tantes habilitats com una altra, de seguida el deixava de cantó, aquest deixem-lo estar, ja li farem fer qualsevol agenda i tonteria. No, ell buscava sempre els recursos adequats per cada persona. Sí, tenia persones brillants al seu costat, ell xalava, disfrutava i tal, però si tenia persones que no eren tan brillants, és igual, sempre els hi buscava el seu racó perquè se sentissin potenciades i se sentissin bé i treballessin de gust. I això és una qualitat que pocs caps de, diguéssim, de, o pocs jefes tenen,
sí,
eh?
Sí, és veritat, és veritat. I sí, pocs jefes t'agafaven i et deien: demà irem de festa, ens n'anirem a sopar tots plegats.
Ah, això li encantava.
I sí, sí, i deies, per exemple, mira, divendres, doncs va, anem a... Jo me'n recordo que es feia un programa aquí dedicat als ovnis i totes aquestes coses.
I ufologia.
Ufologia. I ell deia: mira, podem anar a mirar ovnis, però després anem a sopar.
També tenia fama de trucar molt per telèfon, Pere? Qualsevol cosa que veia, de seguida s'il·luminava el pilotet i et deia: això potser no anem bé, hauríem de fer-ho d'alguna altra manera, no?
Sí, sí, sí. Hi havia els estudis vells de la ràdio, no on estem ara, que són els que va fer ell, sinó els anteriors. Hi havia, l'estudi estava a dalt i els despatxos estaven a baix, i jo me'n recordo que hi havia uns telèfons abans d'aquells antics que hi havia com un timbre, no?, quan et trucaven des de baix, no? I tu, per exemple, acabaves de dir alguna cosa i ho havies fet malament, o per exemple, jo me'n recordo que hi havia aquelles coletilles, no?, allò que vas dient cada vegada que no te n'adones, no? I jo deia: no sé què, d'acord. I sí, em va trucar i va dir: diu, mira, ja estic d'acord que diguis això. Diu, però posa't un paper en blanc i posa't d'acord aquí davant de la finestra, del post on estàvem, no? Diu, cada vegada que ho hagis de dir, ho veuràs i no ho diràs. Diu, perquè clar, ja estem d'acord, però que ho diguis tant, no. A més, t'ho deia així en plan de conya, sempre, totes les coses. Eh?
Ell escoltava la ràdio sempre, era com una perllongació de la seva orella. L'escoltava dissabtes, diumenges, sempre, i quan hi havia un programa nou, el controlava i estava al tanto i escoltava tota la programació d'allà on l'emissora de ràdio on t'estés treballant. Ell tenia la ràdio posada contínuament i estava al tanto de tot. Que a vegades això tampoc passa, saps? De que estiguin sempre... I ell sí, ell ja, bueno, ja ho sabeu.
Sí, sí, sí.
A la primera
sí,
de canvi encara no t'equivocaves una mica, ja... Bom.
Ja trucava i t'ho deia.
Que llavors a casa Pilar sempre sonava la ràdio.
Sí, a casa sempre.
No és allò de desconnectar que deies. Hi ha coses que sí que es deixaven de banda, però aquesta part, no? És a dir, ràdio, o més sent els dos de ràdio, però
sí, sí.
Hi ha qui fa ràdio i a vegades arriba a casa i durant, no sé, X temps dius: mira, desconnecto i per tant tenco, faig silenci.
No,
i a casa no.
Fins i tot un temps dormia amb la ràdio posada fins que li vaig demanar que, per favor.
Perquè que poder ja era massa,
jo,
no?
Jo estimo la ràdio, mira, he treballat tota la vida, però esclar, arribava un punt que li vaig dir: mira, no em fa res de dia, però per favor.
De nit no,
De nit no.
Tres al llit no,
No, exacte, ja era massa, tu.
I com s'ho feien, Josep Maria, per estar sempre a l'avantguarda radiofònica? Tenia gran passió per saber què es feia fora d'aquí, no?
Sí, perquè ell sempre estava al tanto... Bueno, a més, pensa una cosa, que havia estat a la SER, havia estat a moltes emissores, aleshores ell tenia molts contactes i sempre estava al tanto de tot el que es feia a tot arreu. I a Ràdio Luxemburg, precisament quan era jove que ell escoltava Ràdio Luxemburg, va ser d'on va treure la idea de fer Ràdio Club 25, sí, una emissora que parlés de música, informés del món de la música, de les novetats, de tot, però que no fes notícies, sense informació. I això que ell s'ho va anar, aquest projecte se'l va anar empescant quan estava a Islàndia, doncs aleshores, al final, el Salillas, que era el director general d'aquella època de Ràdio Terrassa i tal, li va donar permís, al final li van donar permís perquè ho fes, i va tirar endavant el projecte de Ràdio Club 25, que va ser una emissora pionera aquí.
Perquè si una cosa tenia en Josep Maria era que era tossut.
Molt. Molt tossut.
Molt tossut.
Com dieu aquí, més que un marrà.
I tornava fins que ho aconseguia.
No? Aquesta creus que va ser la clau de l'èxit professional d'en Josep Maria, aquesta tossuderia?
Bueno, això suposo que amb totes les persones té, la tossuderia té una doble vessant, no? Que d'una banda t'ajuda quan poses la banya en un forat aconseguir una cosa, però a vegades també és un inconvenient, no? No, no, jo crec que és que el Josep Maria era una persona brillant, molt brillant, era un autodidacta, tenia molta facilitat pels idiomes, jo que sóc bastant dura de mollera pels idiomes, em costen, i això que he estudiat molt d'anglès i tot el que tu vulguis, ell sense haver estudiat anglès el parlava. Quan va estar a Islàndia va aprendre tan bé l'islandès que encara el parlava ara, fa 4 dies, que abans de morir-se va trucar al seu company, l'Eivi, i ell encara va parlar amb islandès, l'escrivia perfectament. Vull dir, era una persona que era molt políglota en aquest aspecte, i sobretot autodidacta, i tenia un coco, per dir-ho d'una manera, molt per algunes coses era molt sentimental, i en canvi per les altres era molt racional, no? Mm-hmm. Per exemple, feia una cosa que jo he sigut incapaç d'aconseguir, que és fer càlculs mentals, però llargs, eh? I tenia una facilitat bestial. Era molt intel·ligent.
Mm-hmm. Sí,
no és perquè fos el meu marit.
No.
És que això ja ho sap tota la gent que el va conèixer.
Això que deia dels idiomes, és que m'ha vingut al cap una cosa, em feia molta gràcia perquè s'adaptava moltíssim al lloc on estava, no? I per exemple, aquí a Olot sempre parlem molt maco, no sé què i tal, no? Sempre, no és, I diu, i una vegada va dir, tu has de fer un programa infantil al matí amb el despertador que fas, i has de fer una secció infantil, no? Diu però no li i van començar a pensar noms, que és el que es feia abans, no? Els trossets, no? El no sé què, el no sé quantos, cap aquí. Bé, i em va dir, diu com li podríem posar? I bueno, van començar a pensar, I al final diu, saps què farem? La mainada è trempada. I jo li vaig dir, Josep Maria, I diu, sí, Diu, perquè aquí, com que parlem així d'aquesta manera, i som d'aquí, ho hem de fer d'aquesta manera. I va ser un èxit brutal, la mainada è trempada, que, per cert, una de les col·laboradores del programa, com és la Clara, me'n recordo que sempre em va dir, jo t'escoltava a tu quan era petita.
I feies la mainada è trempada.
Després hi havia les altres facetes d'en Josep Maria. El Josep Maria col·leccionista era molt col·leccionista, no?
Molt, de tot.
Pilar?
De tot. Col·leccionista. I pels altres. Col·leccionava sucres pels altres. Col·leccionava...
Què vol dir pels altres, Pilar? Perquè els hi guardava?
Sí. No, era un perill, perquè només que tu li diguessis que col·leccionaves una cosa...
Ja està,
ja s'hi enganxava. Però no per ell, perquè llavors ens ho guardava en bosses. Hem de donar això a la Mercè. Hem de donar això a la Maria Teresa, hem de donar això pel Martí. I jo em desesperava perquè, és clar, és que era sempre, era tot.
O sigui que quan anàveu a dinar a un restaurant en devia demanar allò...
Sucres.
I les xapes del cava també. Sí?
Sí, pels amics, pels col·leccionistes que coneixia, pels amics. Sí, era...
Però era una persona que ho arreplegava tot.
Tot.
Jo me'n recordo que cosa que arribava aquí, per exemple, dèiem, això què en farem? Ho llencem? No, ja m'ho porto jo. I dius, val, què faràs d'això, no? Ho guardava.
Una vegada va arribar a casa amb una capa de Guàrdia Civil. A més, estava fastigosa. I jo em vaig enfadar molt em vaig enfadar. I la vam tenir allà en una bossa i al final, ja desesperada, la vaig portar a la tintoreria i...
Que la tintoreria devia mirar en plan de Pilar, sí, caram, com sí. Us vestiu a casa. Sí.
Home, es diu Pilar i amb una d'allò de Guàrdia Civil...
Sí, allí.
Una altra vegada, també, ja desesperada perquè no em feia cas, vaig llançar tot de coses, amb tan mala sort, que les vaig anar a llançar en un contenidor allà a prop de casa de la Terrada, i al tornar ell ho va veure, se'n va donar compte que hi havia alguna cosa de casa, ho va tornar a carregar dintre el cotxe i ho va tornar a pujar, i enfadat perquè ho havia llançat.
Sí. O sigui que no se n'hi escapava ni una.
Ni una.
Tenim amb nosaltres en Toni Verdaguer. Ell és director ell és cineasta i és el director del documental Josep Maria Francino Chino, Música, Ràdio i Beatles, que el podrem veure, recordem-ho, demà a 8:15 del vespre a Can Trona. De fet, ja s'ha estrenat a Terrassa i de fet es veurà a diferents llocs de Catalunya. Toni, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Aquí, encantats de que ens acompanyis en aquesta conversa amb la Pilar per recordar la figura d'en Josep Maria Francino. A veure, per organitzar un documental d'aquestes característiques amb una vida tan intensa, com t'ho has fet? Per on has començat?
Primer vull fer una anècdota. Quan m'has trucat, m'has preguntat si em deies Toyo o Toni o Antoni.
Sí.
És el nom que faig servir. És el mateix cas del Chino. perquè resulta que el Xino i jo érem veïns de petits, o sigui, vivíem a la mateixa escala, i a la planta baixa, ell dava el segon pis, em sembla, i bueno, i això de que ell es digués Xino i jo em digués Toio, perquè el meu germà petit no sabia dir Antonio, que és el que es deia llavors. És una cosa que ens ha unit molt, perquè no només això, perquè després ell, per exemple, quan jo vaig començar a fer cine amateur, abans de passar-me professional, doncs ell em va fer la música d'alguna de les meves pel·lícules amateurs, en fi. Bé, tot això ha sigut ara, perquè també ho feia el documental i del Xino. Bueno, el documental, jo estic fent, des de fa un parell d'anys, estic fent aquesta sèrie, que es diu Telecenques, Telecencs, i fet, doncs, la Marta Pessarrodona, el Feliu Formosa, el doctor oncòleg Jordi Estapé, en fi, una sèrie de gent, telecencs, o que si no hi han nascut, com és el cas del Feliu Formosa o el Jordi Estapé, doncs hi han passat molts anys de la seva vida i han fet molt per Terrassa, per la ciutat i tal. I amb el del Xino hi ha hagut, doncs, primera, la dificultat de que és un dels personatges més complexes, perquè, doncs, no sé, la Marta Pessarrodona fa poesia i traduccions, el Feliu Formosa fa teatre i escriu poesia també, i també fa, però el doctor Estapé és oncòleg, el Miguel Ferrer era pianista, però això que estàveu explicant ara, el Xino feia moltes coses. També he de dir que tots els documentals normalment duren una hora, i el del Francino dura una hora i mitja. I és el que he tingut més quantitat de material d'arxiu, perquè, entre altres coses, perquè ell m'ho va passar, perquè ell ho guardava, això que explicava ara, ell ho guardava tot, i bueno, d'Islàndia, fotos d'Islàndia, de les emissores de ràdio, fotos de les emissores, bueno, material sonor, material visual, en fi, de tot, com la immensa col·lecció de coses dels Beatles que hi ha, no? I en aquest sentit ha sigut més difícil, pues, jo crec que, bueno, pel que em diu la gent, em sembla que me n'he sortit bé estructurat en aquestes, o sigui, Josep Maria Francino, la música, perquè de fet la música seria potser el primer dels ingredients, la ràdio i els Beatles, que són les tres grans passions, i algunes coses que es van quedar pel tinter, però que ja, bueno, que ja no podíem fer. Ja no podíem fer més, per dir-ho d'alguna manera. La llàstima és que el documental jo el vaig gravar, jo agafo gent, doncs, que quan encara són vius, lògicament, en aquest cas, i que, doncs, poden, ja tenen una vida més o menys feta, i aquest era el cas. Quan vaig fer l'entrevista a base del documental, ell tenia, però, 71 o 72 anys. Li vaig fer aquí a la Vall d'en Bas, a casa seva, a Puigpardines, i li vaig fer perquè ell estava esperant dues coses molt importants per ell. Una era el 55è aniversari dels Folls, del grup musical Els Folls, i l'altra era que l'Ajuntament de l'Estartit es quedava tota la seva col·lecció dels Beatles i s'havia d'inaugurar en una biblioteca. El que no sabíem a l'hora ja tenim l'entrevista feta, i quan passi això, doncs jo acabaré de gravar la festa del 55 aniversari, acabaré de gravar la inauguració i muntarem el documental. Clar, tot això no sabíem que l'any 2020 i el 2021 passaria el que ha passat, i que finalment, doncs, vaig haver de córrer a fer el documental començant amb la seva necrològica, malauradament.
Certament. De totes maneres, organitzar un documental d'aquestes característiques amb tant de material, m'imagino que ha de ser una tasca complicada. El que no t'ha faltat és la quantitat de gent brutal disposada a parlar-ne, no?, del Josep Maria, que això també diu molt del valor del personatge.
Sí, no, la veritat és que tots els qui surten, el Gaspar Hernández, el Miquel Calçada, el Josep Cuní, el Josep Puigbó, el que va ser alcalde, el Pere Macias, que precisament és el que explica, doncs, la creació de Ràdio Got i tot això, tots a la que els vaig contactar per dir-vos que estava fent aquest documental, no hi va haver ningú que em digués, no, no, mira, no, no sé, no, a vegades et diuen, no, no el coneixia prou, o no sé què, no, no, ho dic per altres documentals d'aquests que he fet, eh? I no, no, el Miguel Calçada viu a Los Angeles i, evidentment, doncs, per demanar-li una opinió i pels pressupostos que ens movem amb aquests documentals, no me'n podia anar a Los Angeles, però ell em va dir, escolta, jo que li vaig trucar una mitja setmana i em va dir, no pateixis, que jo aquest cap de setmana et faig una gravació. I em va enviar 8 gravacions, perquè em feia una i suposo que pensava, si m'he deixat alguna cosa, i em feia una altra, que era més o menys la mateixa, però amb unes variants. En total, que em va enviar mitja hora de gravacions, que al final, doncs, en surt un minut o poc més d'un minut, no, diguéssim, curiosament, és el que tal. Però tots, el Josep Cuní, per exemple, doncs, tots han volgut col·laborar i, a més, doncs, tots han destacat totes aquestes facetes del Xino, del Josep Maria, que vosaltres mateixos ara, amb la Pilar i això, n'estàveu parlant també, perquè realment és que era així. El Josep Cuní, una de les coses que diu, jo ens arribava el dia que deia... Aquesta, ara ens anem a berenar, i ens anàvem a fer uns bocates d'entrepans de xoriço, d'aquells, diu, visca el colesterol. Avui no hi ha bocata, diu, avui he anat a una pastisseria i hi ha xurros amb xocolata o pastís, no sé què, no, vull dir, una miqueta en aquesta línia que també comentàveu vosaltres. A veure ovnis, però bueno.
Home, els acabàvem veient després, eh? Al final.
Home, tu diràs.
De vegades, aquestes coses veus més els ovnis després del sopar.
Per això t'ho dic, per això t'ho dic.
I tant, Toni, què et quedes tu de la figura d'en Josep Maria, amb què et quedes? És a dir, quin és el... Ja sé que tu el vas conèixer des de l'escala de casa, eh? Però sí. I potser et faig una pregunta molt difícil, eh? Però de tota la figura d'en Xino, de tota la personalitat d'en Xino, d'en Josep Maria, què et quedes?
Jo em quedo... evidentment amb l'amistat i amb el carinyo. Pensa que, bueno, ell era 5 o 6 anys més gran que jo, però bueno, i a més vam estar molt temps que no ens veiem perquè doncs, la meva feina en el món del cine em duia per una banda i en el món de la ràdio no la feia per una altra, però sí que puntualment és d'aquelles persones que ens hem anat trobant allò, doncs un dia només era doncs precisament per dir quedem a esmorzar al mercat de Terrassa, quedem a dinar al Cal Pepín de Terrassa i tot això, i anar mantenint aquesta al marge del que... Però ja arribava el moment que ja no era que ell m'hagués d'explicar el que feia la ràdio i jo hagués d'explicar el que feia en el món del cine, sinó que simplement era mantenir aquesta amistat que ja dic que venia doncs això, de veïns d'escala, de jugar al pati dels blocs de pisos on vivíem, i amistat que curiosament també mantinc amb el seu germà, tot i que fa molts anys que viu a Nova Zelanda. Però l'altre dia, i la vull explicar perquè és una cosa que em va emocionar, jo evidentment doncs el documental el vaig enviar a la gent, bueno, a part de la Pilar i la Júlia i la gent més propera, el vaig enviar també doncs al seu germà, perquè no ho sé, banda, no hi havia altra per jugar, el vaig enviar al Miquel Calçada a Califòrnia i tot això, no? I jo de seguida el Quim Francino em va enviar una nota dient, l'he vist, m'he emocionat molt, m'ha agradat, fantàstic el treball que has fet, bueno, etc. No, però llavors el dia que el vam estrenar a Terrassa, quan vaig arribar a casa, havien ser quarts de 12, a les 12 de la nit, em trobo un mail del Quim Francino i em diu quan sabia que eren els quarts de 8 del vespre a Terrassa i que l'estrenava al Cine Catalunya, he agafat el documental i me l'he tornat a posar per ser-hi, en certa manera, per ser a l'acte aquest de l'estrena del documental. I li he de dir que m'ha agradat molt més de la primera vegada que el havia vist. I això és una cosa que em va... Bueno, ho estic dient ara i em venen ganes de plorar gairebé, perquè ho vaig trobar molt maco.
Toni Verdaguer, és un plaer haver-te tingut avui amb nosaltres, director del documental Josep Maria Francino Xinó, Música, Ràdio i Beatles, a 7:45 del vespre, demà a Can Trona, i després a diferents punts de Catalunya, eh? A l'Estartit també se n'està preparant alguna, també el podrem veure a Sabadell, eh?
Sí.
Per tant.
I a Barcelona també, però encara no... A Sabadell ja tenim data, és el 25, 5 dies més tard, a l'Estartit també, perquè coincidirà l'estrena amb el... Avui ja hem dit que ja fa molts anys que es fa, i ja hi ha data també, el 9 de juliol, que dedica l'Ajuntament de... bueno, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, ha fet un poc documental, hi ha participat d'una manera econòmicament, per dir-ho així, vol dir que els hi agraeixo molt, perquè, bueno, clar, poc o molt, encara que els fem per l'amistat i per... i aquestes coses, doncs, bueno, els documentals, qualsevol cosa que facis, de seguida tenen un cost, per petit que sigui, diguéssim, no? I també s'està mirant de fer algun passe a Barcelona, però al moment encara no ho tenim lligat. I jo, un cop haguéssim fet aquests passes, que prefereixo fer-los així, que la gent els vegi en els llocs on hi ha hagut una relació amb el Xinó, miraré si ens el compra TV3 o Canal 33, però bueno, d'entrada m'agrada, vull fer aquests estrenes, i per exemple, doncs, demà pujaré a Can Trona, i quan sigui el de l'Estartit, doncs tindré l'Estartit.
Molt bé. Toni Verdaguer, gràcies. Gràcies. Gràcies molt sinceres per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé, bon dia i bona hora. Avui estem homenatjant en Josep Maria Francino, en Xinó, perquè, recordem-ho, demà 7:45 del vespre a Can Trona es passa aquest documental. El
7 d'octubre de 1947, concretament en una casa de la carretera de Montcada de Terrassa, el número 92, pis d'una família treballadora, i allà vaig passar els primers anys de la meva vida. Després vaig fer altres coses, com és estudiar, anar a col·legi, cal torero de la carretera Montcada, a l'Acadèmia Montserrat, vaig començar també a l'Escola Industrial.
I aquella veu tan característica, Pilar?
Exacte, sí, és una veu preciosa. És que el Josep Maria tenia una veu molt presencial, eh que sí?
I tant que sí.
Era una veu de nit, perquè jo me'n recordo que quan ell li deien, quan li deien, per exemple, perquè ell també feia ràdio, encara que fos el director també feia coses, i ell deia, bueno, i per què no poses a la tarda i fas una cosa a la tarda o una cosa al matí? No, jo deixeu-me que jo deixo coses gravades a la nit, amb la Maria Àngels Lleona, me'n recordo, que era una companya nostra també d'aquella època, i feia com també històries i teatre, com narracions, i ho barrejaven amb música i coses d'aquestes, no me'n recordo.
Sí, ell no va deixar mai de fer ràdio.
Però la veu la volia que sortís per la nit, perquè ell deia que es trobava més còmode que sortissin les coses per la nit, no durant el dia.
Bueno, feia un programa que es deia Carajillo Estéreo, i jo quan era joveneta, sense saber qui era el Josep Maria Francino, l'escoltava d'amagat, perquè la meva mare llavors em deia que era massa tard i em posava un transistor sota del coixí.
Així és que sempre l'has tingut en tu.
Oh, ja ho veus.
molt bé.
Pilar, el documental, quan el vas veure, què et va suposar?
Jo vaig pensar que m'emocionaria molt, molt, i que poder faria el ridícul davant de tothom, i això em va retenir una mica, però realment no. No, perquè el que vaig veure allà va ser el que jo estava acostumada a la projecció més pública del Josep Maria, que jo estava molt acostumada a veure-li fer entrevistes quan li preguntaven coses, el havia vist molt per la tele, i llavors no em va impactar en aquest sentit. Si hagués parlat de coses molt personals de la família, llavors ja, bueno, en fi, llavors ja m'hagués tingut de treure d'allà, segurament. Però el ser una cosa ja que jo tenia molt assumida, tota la seva faceta professional, amb la qual l'he acompanyat durant tants anys, no em va impactar tant. Em va fer... Mira, hi ha una escena a Baix a l'Era passejant amb la gossa, que això sí que em va... Això sí.
Va tocar aquesta.
Em va tocar aquesta. És curiós, eh? És un segon, eh? Però va ser un segon que em va frapar.
Per tant, la gent que coneixia en Francino, en Xinó, el veurà una vegada més, no? I potser compilat, resumit, i amb totes les facetes. Si algú no el coneixia tant i va veure el documental, el coneixerà, diguéssim, d'alguna manera, o en una part de la seva faceta, no entenem?
Es quedarà
més professional.
Es quedarà parat de veure la quantitat de coses que va arribar a fer el Josep Maria Francino al llarg de la seva vida, i que malgrat, esclar, des del punt de vista nostre, de la família es va morir massa aviat, ha tingut una vida molt plena. I ella, a més, ho diu. I sembla que tingui una premonició quan ho diu al final del documental. Diu, bueno, però estic molt content perquè he disfrutat de la vida i he fet el que he volgut. I això també em va emocionar una mica.
Clar, clar. Hem de contextualitzar, ens ho explicava Antoni, que clar, quan es va fer el documental, ell era viu, la intenció era que fins tot dibuix... Entenc que hi acabaria mig participant en l'edició, al final,
sí, segur
si hagués pogut,
sí.
No?
Sí,
i tant. I per tant es planteja d'una manera en la que un mateix surt, perquè és diferent fer documentals pòstums o fer-los...
Hauria sigut diferent quan, no? El resultat.
Sí, no?
Però mira, és el que és,
I tant que sí.
És un documental més periodístic que pas de cine, Jo, yeah. Des del meu punt de vista, Més de reportatge.
I en aquest cas, música Radio Beatles, Pilar, per igual els posaries en la seva vida, el pes?
A veure, durant una època, Beatles, però la ràdio sempre per sobre, encara que la seva vida privada, la música i els Beatles... Encara que els Beatles ho va combinar bastant amb la vida professional, uh-huh. per diferents motius i tal, no? Per les projeccions que es feien i tal. Ara, la música sempre ha estat present a la seva vida des de petit. I la ràdio també, perquè ja de petit va desmuntar una ràdio perquè volia veure aquells senyors que parlaven a dintre. I va desmuntar la ràdio de casa seva. Després, no sé, em sembla que no la va saber tornar a muntar.
Home, clar, lògic.
I això era una anècdota que ell explicava, divertit, no?
Clar.
Perquè no sé si casa seva ho van trobar tan divertit.
Ens quedem amb això, Pilar Mangol, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a
una abraçada, gràcies.
Que vagi molt bé. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.